Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró. Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a Temps de Bodes, el programa on trobareu inspiració i ajuda per al vostre casament i el vostre matrimoni. Avui portem una nova edició d'Idees. Des de Control Tècnic ens acompanya Toni Huguet. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
Durant la pròxima mitja hora tindrem la llista amb les persones que dubtes si convidar o no al teu casament. L'expert en esglésies Eduard Brufau ens portarà la capella de l'Hospital de Sant Pau, de Barcelona. La directora de l'agència de viatges Root Travel, Mònica Pedrol, ens portarà una nova destinació per a la vostra lluna de mel. I per acabar, repassarem les aplicacions que t'ajuden a preparar el teu casament. Això té molt bona pinta. Què et sembla si comencem?
Temps de bodes, amb Borja de Maria.
La llista. De què la fem avui?
Doncs avui la fem d'aquelles persones que dubtes si convidar o no al teu casament i ho fem en 5 grans grups. Els companys de feina, els amics dels pares, els amics de fa temps i les parelles dels convidats, així com les persones divorciades. Tetela, porta polèmica. Anem a anar un per un i explicant-vos ítems per si decidir-se si sí o si no convidar aquestes persones. Companys de feina, passem moltes hores, però realment ens hem de plantejar si són amics, si són persones amb les que tenim relació fora de la feina, si tens la confiança com per explicar-li els teus problemes, si quedes fora de les hores de feina, si és una relació que és recent, si portes molts anys, etc, etc. No tots els companys de feina, clarament, són amics i, per tant, potser hi ha un o dos, tres que sí que els vols convidar, d'altres que no. Això també pot tenir mala premsa, mala fama al teu lloc de treball. Tot és valorar-ho, tot és explicar-ho també. Fer un mix també, potser convidar tothom a la cerimònia, però només alguns al moment del banquet, que és potser on més diners s'estan jugant. Pensar i ser sincer en aquest sentit. Moltes vegades aquestes feines que tens mentre et cases i que després les deixes i aquestes persones no les tornes a veure. Valorem, no?, si aquelles persones són importants per estar al dia del teu casament. En segon lloc, els amics dels pares. Depèn de la relació que tu tinguis amb ells i molts factors, cal dir, no?, que moltes vegades si ja han anat a altres bodes de teus germans, potser també t'hi veus amb aquesta obligació. Quina relació tenen els teus pares? Quina relació tens tu amb ells? Tot és plantejar-ho i decidim si han de venir o no. Més qüestions. Persones que pots dubtar si convidar o no. Els amics de fa temps, per exemple, si has tingut un amic al col·legi, molt amic, molt amic, molt amic, però ara, mira, has passat per la universitat, estàs treballant i fa la tira de temps que no t'hi veus o que no tens relació. Potser, encara que dolgui, doncs aquesta persona no la convides, perquè realment no has vist que en aquests darrers anys hagis tingut relació pròxima. Tot és rumiar-ho, si es manté o no es manté la relació amb els amics que has tingut molt de temps i que potser ara no. Bé, és un moment també, moltes vegades, al matrimoni de plantejar-se coses d'aquest estil, trencar definitivament amb algunes relacions, si és que no ho tenies, i la boda a vegades serveix per això. Bé, anem a altres persones que pots dubtar si convidar o no. Les parelles dels convidats. Aquest és un punt important, aturem-nos. Parelles de persones que convides, és a dir, un cosí que ara té una xicota, o viceversa. Un company de feina que també té una parella. Bé, en aquest sentit, el protocol diu que sí, que qualsevol persona que convidis, perquè no se senti sola el dia del casament, perquè pugui tenir alguna companyia, perquè doncs, un dia de l'amor, com és el casament, moltes vegades a aquella persona li ve de gust compartir-ho amb qui estima. Doncs, en principi s'ha de convidar. Ja sabem que és una persona més, però en principi s'ha de convidar. Ara bé, si hem de posar, diguem, negre sobre blanc, el protocol diu que els casats, els promesos, els que viuen junts i els que tenen parella estable poden venir amb acompanyant, però la resta, en principi, no. I també s'acostuma a definir que una parella estable és quan ja porten més d'un any de relació i, per tant, per a aquella persona que convides, doncs és important aquella persona, aquella parella, i se l'ha de convidar. Tot és plantejable, però vaja, aquests són una mica orientacions que us puc donar. I per últim, persones que dubta si convida o no els divorciats, i és que doncs, has pogut conèixer un matrimoni que s'ha trencat, però que tens bona relació amb els dos. Aquí es planteja dos interrogants. El primer és que si aquestes persones divorciades tenen parelles, en aquest cas s'han de convidar les parelles. S'ha d'avisar per això quan convides a cada persona que també estàs convidant al seu home, la seva dona divorciada, per no portar-se sorpreses. I si accepten que els dos estaran en aquest casament, en el teu casament, doncs és recomanable situar-los pel que fa a les taules, si ho fas en un lloc tancat, amb taules, situar-los a distància, perquè no tinguin aquest moment doncs, tens, incòmode d'estar juntes. Així que bé, com veieu, convidar no és tan fàcil, s'ha de plantejar moltes coses. Ànims si esteu en aquesta feina.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Esglésies de Catalunya. Troba la teva amb l'ajuda d'Eduard Brufau.
Eduard Brufau, periodista de Catalunya Cristiana. Benvingut a Temps de Bodes.
Gràcies, Borja.
Estem a mi repassant esglésies on pots celebrar el teu casament. Ja en portem 10. Hem anat a Lleida, a Tarragona, a Girona, hem anat al Pirineu. I també, per què no dir-ho, hem fet també esglésies de Barcelona, on hi ha, doncs, per la concentració de gent, per la quantitat de barris, la veritat és que també n'hi ha moltes esglésies i moltes vegades molt grans. Avui ens centrem en una que no crec que sigui tan coneguda, que és la capella de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Estem parlant de Barcelona, al costat de la Sagrada Família, per situar-nos geogràficament. Una capella, per tant, una església que potser no és la dimensió que tindria una església pròpiament dita, no? Eduard, la capella de l'Hospital de Sant Pau per casar-se. S'hi celebren bodes, en aquesta capella?
Sí, de fet, és una església que està oberta, que s'hi celebren misses, està en un lloc que és molt conegut, com és l'Hospital de Sant Pau, però, curiosament, no és una església que sigui molt coneguda, i en canvi trobo que és molt interessant.
Ah, és que aquesta feina que fem cada setmana, no?, de destapar esglésies que no tenen fama, però
que
són impressionants, eh? I que els nuvis han de conèixer per saber si volen celebrar ahir el seu casament. Exacte. Quines característiques té aquesta església?
Bé, doncs, a veure, com tota la resta del recinte, va ser dissenyat per Lluís Domènech i Montaner. Per tant, es tracta d'una església en estil modernista. Mm-hmm. Això és el més interessant. I què trobem? Doncs que, a diferència de la majoria d'esglésies, no està construïda en pedra, sinó amb amb totxo, cosa que és poc habitual. Al nord d'Europa sí que es dona més, però aquí no. Què més? Doncs també hi ha ús de la ceràmica, i fins i tot hi ha mosaic en les estacions del Via Crucis, que són els elements que més ens sorprenen.
D'acord.
Alguna cosa més així que sigui interessant, hi ha les trones, hi ha dues trones, abans es predicava des de les trones.
Sí, des de l'alçada, no?
Exacte.
Una mica més alçada del públic.
Exacte. Mm. Una mica alt, un lloc, diguem, que abans sense els micros s'havia sense els micros havies de trobar un lloc des d'on tothom et pogués sentir. Les trones tenien aquesta funció. Anda. Doncs són dues trones d'alabastre, per tant, és una pedra molt maca, i que més són molt monumentals perquè estan sostingudes una, ara si ho recordo bé, que ara fa temps, una està sostinguda pel lleó de Sant Marc i l'altra pel bou de Sant Lluc. Uh-huh. I són molt...
Impressionen. Són d'aquelles que no passen desapercebudes, que t'hi fixes.
Exacte. Que
d'acord.
Què més? Doncs, a veure, què més podríem dir? Que segurament sembla que Domènech i Montaner es va inspirar en Santa Maria del Mar, o si més no, en les grans, diguem, esglésies gòtiques de Catalunya, com per exemple poden ser la catedral de Barcelona, la catedral de Tortosa o la Seu de Manresa. És una església, la de Sant Pau, la de l'Hospital de Sant Pau, que està fet amb tres naus, amb columnes, per tant, és àmplia, tot i que no és molt gran, però és àmplia.
Sí.
I a més, hi ha llum, hi ha força llum.
Interessant.
Força llum. És una mica com les esglésies gòtiques dels
segles
14 o 15, no?
Ostres.
Per tant, és una església del segle XX, dels anys 20 del segle XX, però que recorda tota l'arquitectura del XIV, per exemple. I això la fa molt interessant.
Molt bé. Em deixa impressionat, o sigui, una capella inspirada a l'església de Santa Maria del Mar i fins i tot a la catedral de Barcelona.
Que ho recorda,
Que ho recorda, que ho recorda. Vull dir, que la gent s'hi sentirà familiaritzada, no?, amb aquesta església.
Exacte. I entres, dius, no l'havia vist mai, però et resulta molt familiar. No?
Clar.
És ambivalent.
Per quanta gent creus que...
Jo crec que allí un casament gran i cap perfectament. Jo crec que unes 200 persones ben bé i caben bé.
Déu-n'hi-do.
En els bancs, sí.
Déu-n'hi-do.
Cap problema.
L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un recinte modernista que d'un temps ençà, no fa tant, des que es va traslladar tota l'activitat sanitària a l'Hospital Nou, completament, ara l'han deixat com a visita cultural.
Exacte.
Perquè, vaja, és una obra d'art, és un recinte modernista... Impressionant. Per tant, un recinte, el de l'Hospital Sant Pau, que incloia aquesta capella des dels inicis,
sí,
no?
Sí, des del començament, exacte.
Des dels inicis. I una capella per 200 persones,
per 200
mínim. O sigui, té bastant de pes dins d'aquest recinte.
Exacte. La idea era que un hospital no només s'hi cura el cos, sinó que es guareix també tota la part més espiritual. Per tant, cos, ànima i esperit no estan separats, sinó que formen una unitat ben integrada. Aquesta és una idea antropològica molt cristiana, de fet.
Quan donaria per parlar aquest tema, Eduard?
Donaria per molts llibres, i de fet l'Església fa molts segles que em va parlant, o sigui que
s'ha anat
a parlar.
Sí. L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb aquest objectiu guaridor, finestres, molta llum que entrava a totes les sales, molt espai verd, entre pavellons, natura, arbres, zones on passejar, jardins... I no aquests edificis tancats, no?, que tenim ara d'hospitals, que ens fiquen en capses i allà no veiem la llum del sol ni res, però aquesta visió,
Va
aquesta
ser
visió.
Molt avançat en el seu moment, l'Hospital de Sant Pau, tal com deies tu, amb pavellons, amb espai, amb arbres, va ser molt avançat.
Ara estic pensant, ho han deixat impressionantment, He tingut ocasió de visitar el recinte d'Hospital de Sant Pau, ho han deixat impressionant. Tu creus que les persones que es casin a la capella després podran fer una passejada per la recinte modernista?
I tant que sí. A més, ho recomano perquè és molt bonic. Vull dir que sí. I les fotos, vaja, allí, les
per
fotos per als nuvis es poden fer, els pavellons, bueno, és que hi ha un munt de llocs per poder triar.
És que tens unes fotografies... Però vaja, que els fotògrafs se'ls mosseguen les ungles per saber que poden fer quantitat de fotos artístiques amb un recinte modernista de fons, amb natura, aquí a Barcelona, en un lloc també que és un oasi de tranquil·litat. Sí. Escolta, per les fotos és un tema interessant. Sí. Sigui pròpiament perquè et cases a la capella o sigui perquè demanes per fer el reportatge allà.
Sí. És un bon lloc perquè combina l'arquitectura, la natura... aire lliure, llocs interiors... És molt complet.
Quantes coses descobrim amb l'Eduard Brufau? Quantes coses. A qui la recomanes, aquesta església?
La recomano als amants del modernisme, sens dubte. És el millor lloc. I gent que vulgui un lloc diferent, molt interessant, però que sigui molt cèntric i accessible per a tothom. Per
Totalment.
Tant, l'església de l'Hospital de Sant Pau és un lloc... ben indicat.
Ai, senyor, quantes esglésies em queden pendents de veure, gràcies als descobriments que em fa l'Eduard Brufau, periodista de Catalunya Cristiana. Espero un neguit tornar-te a tenir aquí a temps de bodes.
Perfecte,
Eduard.
Gràcies.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havia somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols... que sigui el dia més important de la teva vida. Si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró. Llunes de mel, amb el patrocini de Root Travel. Come fly with me, let's fly
away. Contents de tornar a tenir amb nosaltres la Mònica Pedrol, directora de l'agència de viatges Root Travel, després de diverses setmanes sense poder disfrutar de la seva companyia, de la seva saviesa, tornem a ajudar-vos, als nuvis i núvies que ens escolteu, a buscar l'itinerari, buscar el viatge per al vostre viatge de nuvis. Així que avui entrem en matèria, anem a parlar de països, anem a parlar de zones en concret, per la vostra lluna de mel. Mònica Pedrol, primer de tot, benvinguda de nou.
Moltíssimes gràcies.
Quin lloc podem recomanar als nuvis que es cullin pel seu viatge de nuvis i que vosaltres pugueu organitzar que tingui a veure amb un format que sigui de platja?
De platja.
Un format de platja, potser platja i turisme...
Platja i cultura, lo millor, combinar
cultura,
una mica. Sí. A veure, hi ha molts llocs. Jo no puc evitar personalitzar. Sempre estem dient que a Root Travel personalitzem. Pues jo us donaré un consell tan personalitzat que és la meva opinió, que és el que a mi m'agradaria fer si ara em tornés a casar. Si el meu marit m'està escoltant, no fa falta, em pots tornar a invitar a fer una lluna de mel. Algun dia us explicaré com vaig organitzar la meva lluna de mel.
No, i tant.
Tinc que explicar.
Està pendent.
Però, bueno, ara jo el que aconsellaria uns novis, que els agrada la platja, però que no volen passar tots els dies fent únicament platja, és un destí meravellós, que són les Illes Maldives, que tothom sap que podeu gaudir de les platges més meravelloses del món. I és molt fàcil per combinar-ho amb un turisme cultural. Mm-hmm. Per què? Perquè les Illes Maldives és un arxipèlag petitó, és un estat independent que està situat al sud de l'Índia, molt a prop de Ceilan, part de l'illa de Sri Lanka. És un lloc paradisiac, però, evidentment, platja, 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 mar, aigua, oceà, submarinisme, mm-hmm. no hi ha una altra cosa que fer. Inclús mm-hmm. cada illa, normalment cada illa és un hotel. Per tant, ideal combinar els dies de relax, de platja, de sol, de submarinisme que necessiti cada parella amb un destí cultural. He citat la illa del costat, Ceilan, Sri Lanka, que és una illa fantàstica amb una diversitat de paisatge, de natura, de gent. Molt fàcil per fer un viatge de nuvis, perquè és una illa que es pot conduir. O sigui, els nuvis que vulguin fer un viatge més independent, es podem llogar un cotxe. Els que vulguin fer un viatge més de relax, amb un prou molt, molt, molt equilibrat, es poden permetre el luxe de tindre un cotxe privat amb xòfer guia, el que a Europa suposaria
una despesa important.
Una despesa important, aquí no. I si no volem viatjar a Ceilan, Sri Lanka, tenim tota la part del sud de la Índia, Kerala, més és un destí que està molt de moda últimament, que s'està descobrint una mica a Europa, tota aquesta Índia més dolça, d'herència portuguesa, d'aquest paisatge tropical increïble. I si anem una miqueta més lluny, també podem combinar amb un país de la regió d'Indochina, que per mi és un dels meus favorits, que m'encanta, que és Myanmar, l'antiga Birmània. Tots aquests països, naturalment, un recorregut per al Rajasthan, per la Índia més romàntica, on hi ha uns palaus per passar unes nits de lluna de mel realment de pel·lícula. Home. I tot això ho podem combinar molt bé amb algunes companyies aèries que podem volar des de Barcelona, fent escala alguna capital europea, o a Estambul, o a Doha, segons la companyia, amb aquestes destinacions, i que també tenen vol a aquestes illes paradisiaques, a les Maldives. Llavors, la combinació platja i també una part més cultural és fantàstica.
I poder canviar amb un avió, viatjar després des de les Illes Maldives fins a un altre país que tingui un atractiu turístic.
Exactament. I tornar a casa directament des de les Maldives. Perquè, home, el que nosaltres sempre aconsellaríem seria, primer, fer el circuit, l'itinerari, la descoberta del país que us interessi més a nivell cultural, de vivència, de mercadillos, de visites, de matinar, i després acabar els últims dies, que pot ser una setmana, 15 dies, el que vulgueu, descansant, de relax, amb aquestes illes meravelloses.
Molt bé.
Clar que sí.
Quina altra proposta ens pots fer?
I té un avantatge, saps què? I això t'ho dic per experiència. Si a algú de la parella li agrada el submarinisme, la persona de la parella que no li agradi fer submarinisme, pues té unes platges paradisiaques per esperar que vingui la seva parella de l'excursió. Hi ha altres llocs que és més difícil, perquè està tot més centrat en el submarinisme. Aquí es pot combinar.
Fantàstic.
Altres llocs de platja. Home, tenim tota la part del Carib, que aquí podríem parlar programes i programes, ja que tenim des del Carib més massificat, d'aquestes platges com tipus Platja Bàvaro o la Ribera Maya, que hi ha hotels més tipus tot inclòs, que és una opció molt, molt correcta, però no molt original i massa massificada. Aquest Carib de luxe, que a vegades veiem a les revistes, que sí que hi ha hotels que són realment inaccessibles, perquè no és qüestió de diners, a lo millor és qüestió de contactes.
Oi, Dios.
Que puguis reservar una villa, però que nosaltres també els tenim, o sigui que tot depèn de lo que vulguis gastar. Però després hi ha una opció mitjana, que són hotels de gran luxe, però que pot accedir qualsevol parella i passar una setmana increïble amb aquest Carib, de tipus més anglosaxó, que no hi ha platges tan massificades, no?
Sí, sí, sí. O sigui que teniu clau per accedir a certs llocs que...
No a tots.
A alguns llocs,
sí. I després un destí també meravellós que mai passarà de moda, que és Bali. Les platges de Bali, per passar un viatge increïble, també combinant platja amb cultura, ja que Bali realment té molt, molt per oferir. La platja està molt bé, són platges paradisiaques, però ojo, que l'interior de la illa pot ser inclús més romàntic i més paradisiac que la platja. Aquestes piscines típiques amb cascades, piscines infinites, que et pots banyar-te contemplant la selva. Bali, una illa fantàstica.
Sí, esteu escoltant a la Mònica Pedrol, de l'agència de viatges Road Travel. Acostumats a escoltar-la en el sentit més de viatges religiosos que organitza amb el Club Més Amics, potser us sorprèn aquest domini de zones tan típiques de llunes de mel com les Illes Maldives, com el Carib o com Bali, però Road Travel també us porta en aquests jocs. Així que si voleu més informació, 93 467 3244. anant a visitar-los al carrer València, 247 de Barcelona, o buscant més informació a roottravel.es. Mònica Pedrol, un plaer tenir-te aquí
sí,
a temps
ha sigut, de bodes. Ha sigut una estada a la platja fantàstica. La repetim quan vulguis.
Jo m'he quedat molt relaxat.
Clar
gràcies.
Que sí, gràcies a tu.
Fins ara.
Bona tarda. Pack up, let's fly away.
Tenim més idees que temps. Temps de bodes a Ràdio Estel. Going to the
chapel and we're gonna get married. Només núvia.
Els temps de bodes de les núvies millennials no són els temps de bodes dels nostres pares. Ha canviat tant la manera d'organitzar un casament? I és que avui qualsevol dona que prepari el seu casament té al mòbil gairebé tots els preparatius. A partir d'aquí pots trobar tots els proveïdors i també pots organitzar tot el teu casament. Qui s'hagi casat recentment ho sap, que ha tingut aquest icona de Pinterest, d'Instagram, d'aplicacions de casament allà, a la pantalla d'inici, recordant-li doncs, que ja queda poc pel seu casament i ajudant-la a organitzar el seu casament. Vaja, i ara et trobes que tu et cases i dius, no sé, quina aplicació haig de fer servir? Ajudeu-me. Vinga, aquí estem, per ajudar-te a descobrir-te les millors aplicacions per organitzar el teu casament. De fet, l'Helena Santos, de la web GenBeta, ha fet un recull, que jo afegeixo algunes, també, i així et diem quines no poden faltar perquè li facis un cop d'ull. Mira, la primera és debodes.net, aquesta pàgina web que té una base de dades impressionant, però que està aprofitant doncs, per també deixar-te-la en format app, perquè ho tinguis de manera més intuïtiva en una aplicació. I és una de les aplicacions més populars. En ella podràs trobar tot el que necessites perquè el dia surti perfecte i no falli absolutament res. I és que l'aplicació de bodes.net t'acompanya durant tot el procés, des de crear una llista de tasques amb tot el que cal fer fins a la boda, fins una base de dades amb els teus proveïdors preferits, fotògrafs, listes, animació, autobusos, música... També aquesta aplicació compta amb una eina per gestionar la teva llista de convidats amb confirmació d'assistència. També una útil eina per organitzar les taules del banquet, per repartir correctament els seients i fins i tot una eina per controlar el pressupost i no passar-se amb les despeses. Bodes.net, com diem, és una app molt útil, però n'hi ha d'altres. Per exemple, La Boda Que Quieras, que s'encarreguen més de la part de papereria, per tenir-ho en compte. També Tu Boda Mòbil és una eina útil per als nuvis i també per als convidats, ja que serveix com un enllaç de comunicació entre aquestes dues bandes. I atenció, Bodamás, no sé si la coneixeu, però és aquest servei del Corte Inglés que ofereix, a part del servei de llista de boda, ajuda per contractar altres serveis, suggeriments pel vestit de núvia, organització del viatge de lluna de mel, entre d'altres. Una altra aplicació per organitzar el teu casament és Thank You, que és una pàgina web originalment que servia doncs, per crear una llista de noces, també per crear una pàgina web i ara, per què no, també per organitzar el teu casament. I com deia, deixa'm afegir-te algunes, per exemple, Noeva, Iboda, Telpa Boda, per exemple, pel RAM Wedding Bouquet Idees. També tens l'opció de Wedding Countdown, que serveix únicament per dir-te els dies que falten pel teu casament, o per organitzar la música, que n'hi ha una aplicació que es diu Fun Wedding. Bé, com saps, el món d'internet és immens, així que aquest ha estat un petit selecte grup d'aplicacions per organitzar el teu casament. Gràcies per la vostra fidelitat. Dimarts que ve, a 7:45 del vespre, tornem amb més temps de bodes. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.